Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia a tothom. Les discoteques podran obrir ben aviat. Això és el que va assegurar ahir el conseller de Salut, Josep Maria Argimon. De fet, el conseller ho va dir en un acte a Granollers on defensava que els joves disposin d'un oci regulat. De moment no es coneix la data d'obertura, però tot apunta que serà al voltant de Sant Joan. El nou titular de Salut avançava també que s'ampliarà l'horari de bars i restaurants. Ara l'hora límit és la mitjanit. Argimon descartava que sigui fins a les 2 i deixava entreveure que seria molt probablement fins a la 1 de la matinada. I mentrestant, la Comissió de Salut Pública ha aprovat l'ús de la vacuna monodosi de Janssen per majors de 40 anys. Està previst que la franja d'edat dels 40 als 49 rebi tant aquest preparat com el de Moderna i el de Pfizer, tal com han acordat el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes. Es recorda que en aquesta franja d'edat del 40 als 49 se'ls comenci a vacunar d'aquí uns 15 dies aproximadament. I ara canviem de qüestió perquè el govern espanyol ha confirmat que el líder del Front Polisario ja no és a Espanya. El govern espanyol confirma, doncs, la sortida d'Espanya de Brahim Ghali i assegura que no té restringida la seva llibertat de moviments. La partida de Ghali també ha estat comunicada a les autoritats marroquines. I també notícia d'aquest dimecres, el papa francès ha reformat sancions penals a l'Església. Es tracta de la primera revisió en 40 anys amb càstigs, llegim avui a La Vanguardia, per als delictes sexuals contra menors. Amb la Constitució Apostòlica, Pasquite Gregem Dei, el papa francès reforma el llibre 6è del Codi de Dret Canònic, un treball de revisió iniciat amb Benet XVI. Seran sancionades noves figures delictives. El nou text és un instrument correctiu àgil per ser utilitzat a temps a fi de prevenir mals majors i de curar les ferides causades per la debilitat humana, segons informava aquest dimarts 1 de juny Vatican News. La modificació entrarà en vigor a partir del proper 8 de desembre. I encara dues notícies breus per continuar. L'Àgora Musical transforma la plaça Reial de Barcelona en un escenari dins el projecte de dinamització de la Rambla. Comença aquesta Àgora Musical, que ha programat més de 50 concerts entre els mesos de juny i novembre. I acabem explicant-vos que a partir d'avui hi haurà novetats a la ITV, portals retrovisors caiguts o bé el llum encès d'avís del sistema de frens ABS seran considerades faltes greus i no lleus com fins ara. Fins aquí la informació, com sempre ja ens actualitzarem en profunditat d'aquí una hora, quan siguin les 10.
Ràdio Estel.
Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Apunta 93 409 27 71 o 93 409 27 72. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Mind. Mas Omega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta primavera, Mas Omega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita Mas Omega Punto Rojo a Laboratorios Maen Punès o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Mas Omega Punto Rojo ja. Per ser oient de Radio Estel, gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de Mas Omega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punès. Residencial Sant Gervasi Parc, la residència de la qualitat de vida. Places de centre de dia disponibles per tothom que busqui una atenció personalitzada i integral. Un equip humà professional de la cura i atenció a la gent gran amb un tracte proper i vocacional. Instal·lacions modernes pensades pel confort i el benestar. Residencial Sant Gervasi Parc, al costat del Mercat de Sant Gervasi. Descobreix-nos a residencialsantgervasiparc.com i al 93 418 78 65.
Els divendres, a 12:15 del migdia, Farmàcia Amiga a Ràdio Estel. L'espai per conèixer més a fons el món farmacèutic, amb actualitat, notícies i tot el que podem aprendre dels nostres amics farmacèutics. De mans de la farmàcia de Tarradellas. Farmàcia Amiga, els divendres, a 12:15 del migdia, a Ràdio Estel. Amb Jordi Casassús i Marc Rius. Us esperem.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. El segon cafè, amb el professor de l'ISCREP i jurista Eulogi Broto i Teresa Carreras, membre de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya i corresponsal del setmanari El Siglo.
Doncs vinga, jo ja el tinc sobre la taula. Fem aquest segon cafè, com sempre, i el saludem ja. Teresa Carreras, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Jo també el tinc sobre la taula.
Què tal, la setmana bé?
Sí, sí, sí.
Sí, eh? Eulogi Broto, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Què tal la setmana? També bé?
Bé, bé.
Bé, eh? A veure, ahir preparant els temes que volem tractar avui, Teresa Carreras, que em deia, hem de parlar, i sí, sí, estava apuntat, hem de parlar de les relacions entre Marroc i Espanya, que van una mica pel pedregar, eh, Teresa?
Sí, 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 sí. A mi em sembla que el tema del Front Polisario, tema, doncs, d'una autodeterminació plantejada a nivell global, és un tema que no n'hem sentit parlar durant molts anys, fins al 13 de desembre, el 13 de novembre, em sembla que era, de l'any passat, que els del Front Polisario van decidir trencar l'auto al foc.
Teresa, deixa'm que et faci una pregunta, abans de tota l'explicació que vols fer, sí. I ho dic perquè moltíssima gent, segur que des de casa, està pensant... jo porto molts anys escoltant aquesta paraula, Front Polisario, però encara no sé ben bé de què es tracta quan es parla de Front Polisario. De què parlem quan parlem del Front Polisario?
Home, d'un poble que està en el Sàhara Occidental, que té aspiracions de decidir el seu futur, que Marroc el té colonitzat i Marroc diu que és territori seu, i que després de 48 anys, tu has dit que hi ha gent que està a casa seva i diu, ai, això a què em sona? Doncs sí, ja fa 48 anys que Espanya es va desempallegar del Front Polisario i del Sàhara Occidental, i el va mal deixar Algèria i Mauritània, i per tant encara el territori encara depèn d'ell, encara té unes certes obligacions internacionals, però estan allà la gent vivint en aquells malvivint, i això és el que jo volia una mica denunciar, no? Malvivint en aquells camps de refugiats, amb tendes de campanya, que hi ha gent que té avui dia 48 anys, tu ets molt jove, per tant, Joan, segur que no et toquen a tu, però hi ha gent que han viscut 48 anys de la seva vida en aquestes condicions, en cases fetes, amb sorra, que quan els plou al desert se'ls fa malbé la casa, i que, a més, des de que s'ha trencat l'auto al foc, les condicions que pateixen aquesta gent són molt dolentes, perquè la repressió del Marroc contra ells ha augmentat molt. I en aquest cas, la Unió Europea ha ajudat poc. La Unió Europea per ara està en aquest terreny que s'hi pot mantenir molt de temps, perquè la Unió Europea en conflictes s'ha mantingut molt de temps, aquell de dir-li a Espanya, ei, tu, fes-me els deures. Per favor, fes-me els deures, perquè això és frontera sud de la Unió Europea. Encara que la més important d'entrada de persones que venen del sud-est asiàtic i d'Amèrica Llatina a Europa és Turquia, és més important. Però vaja, els marroquins diuen, aquests han trencat l'alto el foc, jo em vull assemblar amb Turquia i rebre molts més diners de la Unió Europea. I per tant, la repressió contra els polisarios, la gent del Front Polisario, és molt dur ara mateix, i en aquests últims mesos estan patint molt més. És a dir, és aquesta gent que estan en una part del Sàhara Occidental, la que dona a l'Atlàntic.
Eulogi.
Sí, és un dels últims conflictes, per dir-ho així, que queden pendents del món del colonialisme. Recordem que el principi d'autodeterminació, precisament que Espanya no el reconeix, al·legant que està previst a nivell internacional només per situacions de colonialisme, és un cas clar pel Sàhara occidental, no? Llavors, clar, el principi de les Nacions Unides seria que aquest territori, mitjançant un referèndum d'autodeterminació, aquest seria el principi legal, decidís lliurement el seu futur. De fet, des de finals dels anys 70, que Nacions Unides, amb les missions diplomàtiques que envia als territoris en conflicte, reconeix el Front Polisario com a representant polític dominant el territori, per tant, interlocutor vàlid amb la ONU respecte a aquest territori. Després d'aquest
moment, i no es fa, perdona, aquest referèndum no es fa, segons diuen, perquè no hi ha un cens. No hi ha un cens, i clar, com que estan aquesta gent tirada per allà, pel desert, tirada no és l'expressió, però costa que hi hagi un cens, i aquesta és l'excusa. No em diràs a mi si les potències, i en aquest cas el govern del Marroc, que és una potència menys important que Espanya, en aquest cas, en aquest conflicte, no pot ser un cens fiable.
Per això és molt, molt evident, és a dir, això és estratègia colonial nova, és a dir, repobla aquesta situació, aquest territori, amb ciutadans teus, i quan coneguis que ja ets majoritari, llavors convocaràs el referèndum, i si per això s'han de trigar 3 generacions, doncs ho farem així, no? Marroc invaeix aquesta zona després de la retirada espanyola i se l'apropia. Bueno, és un conflicte que internacionalment no té gaire qüestió jurídica de fons. Aquí s'hauria de convocar un referèndum d'autodeterminació, com es va fer a la majoria de territoris. Evidentment, en aquests territoris la manipulació dels resultats també pot ser molt, molt fàcil, però aquesta situació per part de Nacions Unides és bastant incomprensible.
Una altra de les qüestions que volia posar sobre la taula, i Eulògic, estava per tu, perquè comentàvem aquest matí amb la Mercè a l'hora de fer l'informatiu. Aquesta notícia segur que l'heu sentit, ha passat a Sant Vicenç dels Horts, en un bar de Sant Vicenç dels Horts, i és que el cap de Sant Andreu de la Barca, em diu en David, és veritat, perdó, Sant Andreu de la Barca. I és que en un bar de Sant Andreu de la Barca, una cambrera hauria agafat el ganivet, hauria tallat el penis del seu cap, que la voldria haver doncs atacat sexualment, I jo li preguntava a la Mercè, ella que ja ho sabeu que ella hi entén una mica de dret, una mica bastant de dret, i li feia la següent pregunta, sense absolutament sense posar en qüestió res, perquè no sé res de l'assumpte, sense justificar qualsevol acte de violència, però jo em preguntava, Eulogi, existeix a l'Estat espanyol la legítima defensa?
Sí, sí, home, òbviament la legítima defensa és un dels principis bàsics del dret penal per la justificació de possibles situacions d'autoria d'un delicte per part d'aquella persona que n'està patint una altra. Això és de primer de carrera, per dir-ho així, la legítima defensa. Ara bé, clar, la legítima defensa té uns requisits. El primer és que sigui proporcional a l'atac. És a dir, si a tu et diuen que t'estan cometent un delicte per dir-ho així, d'injúries o calúmnies, no? Sí. I t'estan dient lleig o tonto o el que sigui, i per en legítima defensa d'aquest atac el que fas és treure una pistola i assassinar l'agressor, això no és legítima defensa perquè no és proporcional per evitar l'atac que estàs patint, no?
Ara no faré fer d'advocat de cap de les dues parts, però no. En un cas d'abús sexual, què pots arribar a fer?
He posat un cas extrem perquè s'entengués, la proporcionalitat. I després, el segon requisit és que aquesta defensa tendeixi directa i principalment únicament a evitar l'atac que s'està patint. És a dir, si a mi m'estan robant el mòbil i llavors jo en legítima defensa faig una empenta, vale? Uh-huh. I aconsegueixo recuperar el mòbil i fugir corrents, seria legítima defensa. Si aquesta persona cau i es fa un cop al braç i es trenca el braç, no em poden acusar a mi d'un delicte de lesions. Però si aprofitant que ja tinc el mòbil, llavors, com que l'altre està al terra, vaig i li trepitjo el cap, uh-huh. Llavors això ja no és tendent a evitar el resultat danyós.
Seria ensenyamiento, que es diu en castellà, diguem-ne?
Bueno, ensenyamiento és una altra categoria. És quan estàs tu cometent un delicte, uh-huh. I llavors fas servir mitjans extraordinaris, innecessaris, per aconseguir el mateix dany. Que això és molt curiós, és un cas típic d'examen de facultat, no? Diu, lo mató con 75 puñaladas, ensenyamiento. Doncs no, perquè un cop mort, a la primera punyalada, les altres 74 ja no persegueixen matar-lo, ja està mort. Per això dic que el tema de l'ensenyamiento és molt curiós i, uh-huh. i donaria per parlar molt. Bueno, tornant a la legítima defensa. Sí. I desconeixent el cas aquest concret més enllà dels titulars en premsa. Uh-huh. Tallar el pene d'un supuesto agressor de relacions sexuals o d'agressió. A veure, ja dic, això ja dependrà del resultat de la fiscalia i de les defenses i de les acusacions i de més. A priori, sembla un cas de legítima defensa. Sí, realment m'estan fent una agressió sexual, que avui en dia és un dels delictes considerats més greus per la nostra societat, i gràcies a una conscienciació social amb això positivament hem canviat molt, perquè durant moltes dècades doncs, s'ha tingut aquella idea encara molt del patriarcat, no? De que les dones havien d'aguantar certes coses que avui en dia doncs, ja no considerem que hagin d'aguantar. Podríem dir que sí, que la víctima té dret a una certa defensa. Ara bé, aquí entraríem amb la primera categoria que hem dit, proporcionalitat, i la segona, la que sigui necessari per evitar el dany. Desconec la situació d'aquest ganivet, on estava, si el tenia a mà, si no, i en el temps que li dona d'agafar aquest ganivet, si li dona temps a fugir de l'establiment, etc. O sigui, hi hauria molt a parlar i això ja ho diran els tribunals. Potser sembla que podria haver algun fet de proporcionalitat o no qüestionable. No ho sé. Desconec quin grau d'abús estava patint i si realment doncs, l'altra persona doncs, ja tenia el penis preparat per fer un acte complet, no? Per dir-ho.
Sembla en qualsevol cas que no seria la primera vegada d'un abús sexual a aquesta cambrera.
Vale, ja, bueno, aquí llavors seria, llavors això no la beneficia gaire, vale. Perquè aquí la fiscalia i la llei el que dirà és que tenia altres mitjans, precisament, si no era la primera vegada, per evitar que això es repetís, com, per exemple, posar una denúncia sobre els fets, si havia hagut abans, i per tant, probablement la defensa de l'agressor, en aquest cas, dirà que això ha estat pensat i maquinat per cometre un delicte a ella en venjança als altres delictes i intentar imputar-la, no? Ja dic, desconec el fons del cas, la situació, quina hora era, la premsa diu que era de matinada, però si ja s'havia tancat el local, si marxava, si no, i si realment el ganivet estava allà a l'abast fàcil com en un impuls agafar-lo o ella ho va preparar. Si aquesta serà la diferència de legítima defensa o no. Si en un impuls ha fet això per evitar una violació, seria legítima defensa. Si realment ella ha intentat una certa venjança, llavors, pobra, com a víctima dels altres abusos, podria tenir un problema de que la denunciïn amb ella. És un cas molt clar, com aquell que t'entren a robar a casa i dius, estic a casa, i cuidado, a sobre no toquis el lladre, que moltes vegades diu la policia que no t'acusin a tu d'agressió, no?
Sí.
Doncs, bueno, aquí ja està, la qüestió és la proporcionalitat i si el mitjà emprat era suficient o excessiu per evitar el dany.
Teresa.
En fi, jo no vull dir gaires més coses. Voldré tornar després, si em permets, al tema del Polisario.
Sí,
doncs. L'hem deixat a mitges. Molt bé, ha fet una bona descripció l'Eulogi, però per mi les dones ens hem de defensar fins al final.
Mm. Després entrarem, eh? Acabarem de fet secció parlant de nou del front Polisari, com deia la Teresa. Abans, però, volia trucar altres qüestions. També tornarem a parlar de dret amb l'Eulogi, arran d'una altra notícia que hem sapigut avui que donàvem aquest matí aquí. Abans, però, Teresa, tu que et dediques a la comunicació, avui fèiem el perfil de qui és, d'on ve i de la seva faceta comunicativa, que va ser molt important el 17 d'agost del 2017, sobretot a través de les xarxes, al capdavant de la comunicació de Mossos d'Esquadra, i ara és nova portaveu de govern, Patrícia Plaja.
Sí, la veritat és que la conec poc, però va fent de bona feina. Que també les bones feines són criticades, perquè va haver-hi una part de la societat catalana i espanyola que la va criticar, malgrat que després se li han donat premis. Jo la felicito des d'aquí, des de Radio Estel, estic encantada que m'hagis fet aquesta pregunta, i estic segura que farà que el Pere Aragonès encerta molt quan diu que vol una portavocía, com es diu en castellà, un speaker que sigui professional. Perquè és que si no, els governs no tenen credibilitat. Quan surt una persona, un portaveu, que és d'un partit, perd credibilitat. Aquesta senyora no anirà als consells de govern, però estarà informadíssima. I les seves declaracions, quan s'acabin els consells de govern, o bé quan hagi d'informar de qualsevol cosa, guanyaran molt i molt més. I, per tant, la societat percebrà la feina del govern d'una forma doncs molt més correcta. Per mi, xapó per el president Aragonès d'haver fet aquesta tria.
Sí, és cert que aleshores formava part de Departament d'Interior i, per tant, no de Justícia. Sí que li voldria preguntar a l'Eulogi què li sembla que sigui la portaveu del govern una persona que vol dur a premeu tan i tan bé aquella comunicació en un moment tan difícil com el 17 d'agost.
Sí, el tema del 17 d'agost, que va ser tan dur per la ciutat, pel país, va demostrar sobretot el que ha dit la Teresa, una professionalitat i un estar per sobre de valoracions polítiques, ja treballant més des del punt de vista professional que partidista, que va ajudar molt en un moment en què podíem haver entrat, i faré un paral·lelisme barato i fàcil, però perquè veiem la diferència del tractament de comunicació amb el tema dels atemptats a Madrid, com calar o no, depèn de qui va donar el missatge del ácido ETA o la línia d'investigació en principi a l'ESETA, quan aquell portaveu en concret no era professional, era un polític i, per tant, transmetia només idees polítiques partidistes, no? I llavors, davant d'aquestes dues situacions, el perfil d'una persona que fa la seva feina correctament és més que necessari per evitar que les conseqüències puguin ser altres, no? Jo també voldria recordar, ja que estàvem parlant ara de violència masclista i legítima defensa i demés, el seu paper crític professionalment des dels Mossos, que era amb el poder judicial, amb la sentència de la Manada. Recordem que va ser destituïda temporalment, després reincorporada, per uns tuits contra el poder judicial, parlant, en aquest cas, des d'un altre cop, el que estic dient, que és un elogi, no pas una crítica, des de la independència política, és a dir, com a dona, en aquest cas, malgrat el càrrec dintre dels Mossos i com a membre des d'aquest punt de vista dels cossos i forces de seguretat, amb un poder judicial respecte al que ella no mantenia ni entenia una resolució tan polèmica i que hem criticat tantes vegades des d'aquí, no? Uh-huh. Per tant, crec que és un encert en el perfil escollit pel president Aragonès, i bueno, doncs anem a veure si això ajuda en tanta feina que ha de fer aquest govern.
Deia, volia tornar a parlar de dret, aprofitant que tenim l'Eulogi, que és jurista, que a més és professor de l'ISCREP. Llegeixo textualment de, en aquest cas, del diari digital flama.info, eh? El papa reforma sancions penals a l'Església. Amb la Constitució Apostòlica Pascite Gregem Dei, amb papa Francesc reforma el llibre sisè del Codi de Dret Canònic. Un treball de revisió iniciat amb Benet XVI. Seran sancionades noves figures delictives. El nou text és un instrument correctiu àgil per ser utilitzat a temps a fi de prevenir mals majors i de curar les ferides causades per la debilitat humana, segons informa aquest dimarts 1 de juny Vatican News. I és que el papa ha reformat sancions penals a l'Església per als abusos a menors d'edat o d'adults vulnerables. Com ho veus tot plegat, Eulogi?
Bé, és una constitució apostòlica molt recent, vull dir, just té una setmana, i va en la línia de millorar la legislació, sobretot per convèncer el poble i els usuaris d'aquesta legislació de quins delictes greus han d'evitar i quines conductes han d'evitar. Jo aquí aplaudeixo aquesta reforma, però el que vull dir és que és la tercera en poc temps, i quan hi ha una tercera reforma en poc temps és que el missatge en alguns llocs no ha calat encara i es fa necessari reformar i reformar. El codi de 1983, el codi canònic del 83, ja establia clarament totes les sancions que, si s'haguessin aplicat, o sigui, la pena del cànon 1395.2 pels abusos a menors era l'expulsió de l'estat clerical, no? Mm-hmm. Si això s'hagués aplicat des del primer dia correctament per part de les autoritats canòniques, doncs probablement ens hauríem evitat tantes víctimes i tanta desgràcia. No parlaré jo d'escàndol, perquè aquí l'escàndol és el patiment de les víctimes, no? que també som filles de Déu, i moltes vegades quan parlem del delicte ens oblidem de les víctimes. Sempre pensem per què l'autor, i per això precisament està tota aquesta gran evolució doctrinal dels agreujants, dels atenuants. Sempre ens posem en voler entendre per què l'autor d'un delicte comés això, no? I ens oblidem moltes vegades de la víctima, no? Avui estem parlant de la víctima, començant per lo de Sant Andreu de la Barca, però aquí hem d'estudiar sempre les víctimes i com reconfortar-les, no? I des de l'autoritat moltes vegades el que es va fer és traslladar aquests autors de certs delictes contra menors a altres destins, com canviar-los d'aires, però clar, si els poses en un altre destí on segueixen tenint contacte amb nens, doncs pots tenir els mateixos problemes. Aquesta reforma era necessària, afecta els terminis de prescripció, afecta la gravetat de les penes, afecta els procediments. Bé, ens felicitem, i sobretot ens felicitem per la voluntat dels últims darrers dos papes de acabar definitivament i per sempre amb aquest tipus de conductes a l'Església, que han fet tant de mal, primer a les víctimes i segons a la institució, per la falta de credibilitat de molts dels seus pastors, que predicant una cosa després ens hem trobat que tenien conductes de les que ells mateixos, per dir-ho així, condemnaven pels seus oients en les seves homilies, per dir-ho d'una forma elegant. Mm.
Uh-huh. Teresa, va.
Jo, si em permets, no opinaré, perquè vale, M'agrada no opinar de tot, m'agrada opinar quan conec un tema, i la veritat és que no m'ho he estudiat gaire, perquè no hi he estat molt atenta amb això, ho sento molt, però sí que estic molt d'acord amb la descripció que ha fet l'Eulogi, i sobretot que cal acabar amb conductes de l'Església i de tots els col·lectius per no perjudicar encara més a les víctimes quan són víctimes d'agressions d'aquest tipus.
Mira, avui ho heu fet tots dos, i jo crec, i deixeu-me fer-ho públic, ja sabeu que m'agrada fer públiques aquestes coses, ho heu fet tots dos, deia, i us honora molt dir, mira, jo aquest tema no en sé gaire, o no el tracto, o sigui, pel que sigui, perquè a vegades tenim la impressió, sobretot oients, es té la impressió que els tertulians, en aquest cas dos experts que nosaltres hem volgut agafar des del món del periodisme i des del món jurídic, en saben de tot, i per tant es dona una impressió a vegades de populisme que aquí no ens agradava, no era el perquè d'aquesta secció. Digues, Teresa, perdona.
No, dic que jo no hi estic gens d'acord, per això sempre demano temes per preparar-vos i per poder opinar. Però jo, si no, i em sap greu, perquè jo respecto a l'Església Catòlica, naturalment, però quan es veuen actituds d'aquest tipus, doncs s'han de poder comentar en base.
I tant.
I en aquest cas no he estat atenta, només ha sigut aquest el problema.
I tant, Teresa. Dèiem, feu-m'ho ràpid, això, que se'ns acaba una mica el temps, i tornaré tot seguit a allò del front policiari que volia rematar la Teresa. Abans, però, Consell General del Poder Judicial, que d'alguna manera, i deixeu-me... Igual ara l'Eulogi em diu, dius una barbaritat, eh? D'alguna manera s'està començant a carregar la llei de memòria històrica, perquè ha dit que això de fer apologia del franquisme entra dins de la llibertat d'expressió. I a mi m'ha sobtat moltíssim.
Bé, a Espanya no hi ha una llei que prohibeixi, per dir-ho així, expressament certes ideologies. I quan dic ideologia, ho diferencio respecte a moviments polítics. I aquí seria la qüestió. És a dir, ideologies, les que estarien prohibides, serien aquelles que vulneren els drets fonamentals, no? Així com a Alemanya sí que hi ha una llei directament que prohibeix qualsevol manifestació pública de fets en defensa d'una ideologia nacionalsocialista en el concepte feixista del nazisme alemany, a Espanya no n'hi ha. El que diu la llei de memòria històrica és que no es pot fer enaltiment d'ideologies respecte de moviments, i en aquest cas referit al franquisme, en quan hagin tingut i causat víctimes. Per tant, es pot parlar, per dir-ho així, entre cometes. Pues un exemple, també, com deia abans, amb allò de la legítima defensa, es pot parlar, fer una apologia, de, per exemple, del senyor Fraga com a ministre de Transports perquè es va banyar a Palomares, i que bé que ho va fer el franquisme amb això, no? I aquí és on hem de diferenciar, que quins fets és apologia d'un moviment com l'Alzamiento Nacional, que va causar una guerra civil, que és el que la llei de memòria històrica prohibiria, és a dir, la conducta de l'Alzamiento va causar uns danys irreparables a Espanya, i per tant això està prohibit de fer apologia, perquè no es pot defensar una guerra civil com a instigador, i en canvi, com que el franquisme va durar tants danys, doncs hi ha una actuació política i de govern posterior que òbviament és opinable, defensable, criticable, i per tant entraria dintre de la llibertat d'expressió. I aquí és on els tribunals han de saber filtrar. Espero que amb aquest exemple s'hagi entès. Però de tota manera recordem que molts membres del Tribunal Suprem veuen d'escoles, per dir-ho així, encara de l'ancien règim. És a dir, la transició va fer molts canvis en aquest país, però un tema on no va entrar a fons va ser la justícia. I mentre això no es canviï, molts tribunals encara tenen en aquestes grans alçades un fum antic que els fa perdre la parcialitat en alguns moments. Recordem que és el mateix tribunal que considera que donar la benvinguda a un pres d'ETA per la seva família, al seu poble, després de 30 anys a la presó, de no veure'l, és un acte d'enaltiment del terrorisme i no és llibertat d'expressió. Per tant, sense fer apologia d'això tampoc, jo ara simplement comparo situacions i comparo tribunals, i per tant pensem que la justícia porta una vena als ulls, i de vegades en aquest país, en els últims 20 anys, això, la vena ha caigut.
Teresa.
Bueno, la veritat és que no, tampoc és un tema que vulgui opinar en aquests moments, si em permets.
Ara sí. Fes-m'ho molt, molt, molt ràpid, perquè estem molt fora de temps. Ja m'estan avisant des de Peixera que ha d'entrar Maria Alba Rojas a parlar del món de les herències abans, però remata'm el tema del Front Polisario, va.
Sí, res, només volia dir molt breument que aquests tres comunicats que ha fet alguns membres del govern del Marroc, malgrat que són un pas diferent a com es relaciona el govern del Marroc amb la premsa, són cortines de fum. Tant això aquests tres comunicats que comparen Catalunya amb la situació del Front Polisario, que no té res a veure, doncs són cortines de fum, igual que la visita del líder i el tractament en un hospital del Front Polisario i el tractament en un hospital de Logroño. Marroc és una dictadura. El rei encara no ha opinat sobre això, i el que hem de veure pròximament són aquestes maniobres que es faran durant aquest mes de juny en una part del Sàhara Occidental, després que Trump i Israel reconeguessin la sobirania del Sàhara Occidental pel Marroc. Sí. Això sí que pot ser greu, i no pas aquests comunicats, que malgrat que són un pas més, perquè, com jo he dit abans, Marroc és una dictadura, i tot el que publica el govern o el ministre no sé què no té massa valor, perquè realment, si no és algo que diu el rei i els seus dos o tres consellers, no fa avançar la política exterior marroquina, doncs no tenen valor. Però mirem, estiguem atents a què és el que passa amb aquestes maniobres que es faran d'aquí dues o tres setmanes al desert.
Doncs vinga, seguirem parlant i estarem atents també des d'aquest programa amb aquestes relacions no només entre el Marroc i l'estat espanyol, sinó entre el Marroc i el Sàhara Occidental. Teresa Carreras, moltíssimes gràcies. Eulogi Broto, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Gràcies, Eulogi.
Bona setmana a tots. Una abraçada.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratori Osmind. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmind.es. Els dimecres cada 15 dies a 9:45 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Montserrat Rivera, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel. Perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres cada 15 dies a 9:45 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel. La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
El món de les herències. Un espai patrocinat per Bufete Rojas. 93-246-60-96.
Doncs vinga, ja ho sabeu que un dimecres més volem parlar sobre el món de les herències, volem aprofundir-hi, com no, que saludem ja l'experta per antonomàcia del món de les herències que ens visita a Ràdio Estel les setmanes que ve a l'estudi. Maria Elba, què tal? Bon dia.
Hola,
què tal?
Bon
com
dia.
Estem?
Molt bé, Joan.
I és que moltes parelles, atenció, s'estan quedant vídues arrel del Covid-19. A més de trobar-se soles o sols de la nit al dia, hauran d'enfrontar-se a la burocràcia, als tràmits per poder obtenir una pensió de viudetat o als tràmits per acceptar aquesta herència, Maria Elba?
Sí. Estos días hemos estado recibiendo varias consultas vía telefónica sobre este tema, y la verdad es que oír la voz tan angustiada de la persona que tenemos al otro lado del teléfono son como verdaderos niños perdidos en el mar.
Clar, jo entenc que
tremendo.
Molta gent i et deu dir: per on he de començar? Què és el que he de fer? Perquè
sí,
no m'ho esperava, això.
Exactamente. Normalmente las personas mayores fallecen por una enfermedad previa y van poquito a poco apagándose. Pero en este caso ha sido algo fulminante, de la noche a la mañana.
Per tant, deixa'm iniciar per aquí. Hi ha alguna norma general sobre els drets que puguin tenir aquestes persones o no?
Efectivamente. Hay dos cosas importantes que hay que tener en cuenta como norma general. En primer lugar, que las personas que estaban casadas van a poder cobrar la pensión de viudedad. Y las personas que no estaban casadas, que eran pareja estable y estaban inscritas en el registro de parejas estables, también. Ojo, si no estabas inscrito como pareja estable en el registro, de pareja estable, no vas a poder cobrar la pensión de viudedad. Dato muy importante, la inscripción en el registro de parejas estables.
Per això entenc que totes aquelles persones que per una raó o altra, aquí no ens hi posem, però que no es vulguin casar o no estiguin casades, almenys que s'inscriguin al registre, perquè si no costarà molt heretar...
Sí, la pensió de viudedat no van a poder cobrar-la. Cosa distinta és los derechos hereditarios. Los derechos hereditarios van a ser exactamente los mismos de las parejas estables que de las parejas que se hayan, digamos, casado, de los cónyuges que se hayan casado y se hayan quedado viudos. No, la ley no distingue.
Uh-huh. I quins drets els hi dona la llei si en un suposat cas no ha donat temps de fer testament?
Vale, siempre distinguimos entre los derechos que tú tendrás si hay testamento, esos derechos serán los que ponen en el testamento, y los casos en que fallece una persona sin haber hecho testamento. Cuando alguien muere sin haber hecho testamento, habrá que distinguir. Si el defunto no tenía hijos, el cónyuge o la pareja estable será su heredero. Vale. Pero si el cónyuge sí ha tenido hijos, la pareja o el cónyuge no será el heredero. Ojo al dato, no será el heredero. Únicamente tendrá el derecho al usufructo de la herencia, a usar y a disfrutar de todos los bienes de la herencia, pero no serà el propietario.
Ara recordava, Maria Elba, en un programa en vam parlar d'això, de si no donava temps a fer testament, hi havia finalment i com a última opció un testament oral.
Hológrafo, oral, ojo, hológrafo. Es decir, en Cataluña solo existen dos tipos de testamentos, que a veces nos comentan de los testamentos orales. En Cataluña el testamento oral no existe. El testamento solo puede ser testamento notarial o testamento hológrafo, que también nos han consultado estos días sobre qué podían hacer estas personas que no podían ir a un notario a hacer un testamento. Además, que las notarías han estado cerradas bastantes días. En ese caso, el testamento hológrafo es un remedio de urgencias, pero es un remedio en el cual tú coges un folio y escribes, o sea, tienes que escribir de tu puño y letra lo que tú quieras dejar a las personas que tú quieras. Y siempre tienes que nombrar un heredero. Por ejemplo, nombro heredero a mi hijo pequeño, a mi vecino, a la Radio Estel. Pero tienes que poner heredero tal persona. Y aparte también puedes poner que le dejo mi vajilla a mi vecino o mi mascota a tal persona, etcétera, etcétera. Es un testamento en el que tú tienes que nombrar heredero y tienes que hacerlo de forma manuscrita, poner la fecha. No puede haber ningún tipo de tachón, porque en ese caso ya el documento no vale.
Claro, porque entenc que has de mostrar el tipus de lletra, que és el mateix.
Exacto, pero ese testamento que te sale gratis, luego le sale bastante caro al heredero. ¿Por qué? Porque tiene que legalizarlo. Ese testamento hológrafo tiene que hacerse con él después un peritaje caligráfico para demostrar que la letra es de quien decimos que es. Hay que llevarlo a la notaría, el notario tiene que protocolizarlo después de haber comprobado a través de una prueba pericial de que esa letra pertenece al difunto. Es decir, es un proceso costoso, caro, pero nos saca del paso si tenemos claro a quién queremos dejar nuestras propiedades y no podemos salir de nuestro confinamiento.
Per cert, Maria Elba, deixa'm preguntar-te què s'entén per parella estable, perquè, és clar, fa un moment parlàvem de parelles casades, de parelles no casades però inscrites al registre. Clar, al nostre país hi ha molts tipus de parelles. Per exemple, poden ser del mateix sexe?
Sí, efectivamente. Pareja estable son dos personas que conviven en una comunidad de vida análoga a la matrimonial y que se hallan en alguno de los siguientes casos. Primer caso, pues que haya formalizado la relación a través de un documento notarial. Segundo caso, que tengas una convivencia de duración de 2 años ininterrumpidos, como mínimo 2 años ininterrumpidos. Luego hay que acreditar esa convivencia. Normalmente es el empadronamiento, pero hay otras pruebas. O bien, que tu convivencia sea inferior a 2 años, pero que hayas tenido durante esa convivencia un hijo. En todos estos casos, la ley entiende que hay una pareja estable. Y, por tanto, si hay una pareja estable, tiene los mismos derechos hereditarios que los casados.
Això t'ha de preguntar, normalment amb el padró ja serveix.
Sí, si están empadronados, perfecto. Pero habitualmente, las parejas de hoy en día ni siquiera están empadronados.
Ens oblidem del padrón, sí. Queda com a cosa antiga.
Sí. Van, cogen los bártulos, uno lleva toda su ropa y enseres personales a la casa del otro o de la otra y inician la convivencia. Pasan olímpicamente de que quede huella en ningún tipo de registro, ni siquiera el empadronamiento.
Clar, i després venen, venen els problemes. Deixa'm preguntar-te per últim també. On està el registre de parelles estables que ens comentaves? On ens hem de registrar com a parella estable?
Mira, si és en Barcelona, està aquí en la calle Pau Clarís, esquina... Com se llama? Caspe. Caspe, exactament, en Pau Clarís 81. Ahí tenemos el registro de parejas estables, que es muy sencillo. Vas para allí con tu pareja, os inscribís y ya automáticamente tienes más derechos. O sea, no te perjudican nada y te dan más derechos.
Parlant del carrer Caspa, a més, és on podem trobar la teva assessoria.
Ah, sí,
estava
molt cerca d'aquí, sí.
Carrer Caspa número 37, segon tercera de Barcelona. A més, si voleu més informació, que podeu trucar a la Marielba Rojas del Bufete Rojas al 93-246-60-90 o informar-vos-en a través de www.bufeterojas.es, inclús enviar-li un mail, info@bufeterojas.es.
Joan, i en època de confinament, cita prèvia.
Sempre cita prèvia, que per cert la demanem per telèfon o per web, eh?
Sí, efectivament.
Per les dues coses. Marielba, com sempre, un plaer.
Igualment, Joan.
Fins la propera.
Adeu.
Heu escoltat El món de les herències, amb Bufete Rojas. Descobreix-nos a bufeterojas.es i al telèfon 93-246-60-96.
Ràdio Estel, una forma de ser. De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel.
Aquest diumenge, a 6:45 de la tarda, Ràdio Estel us oferirà en directe des del Pla de la Seu, a l'exterior de la Catedral de Barcelona, la missa del Corpus Christi, presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Ens unim de manera especial a Jesús present en l'Eucaristia. Viu amb nosaltres la solemnitat del cos i la sang de Crist, que és també el Dia de la Caritat. T'esperem aquest diumenge, a 6:45 de la tarda, a Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias.
Passen 2 minuts ara mateix de 9:45 del matí. Avui volíem parlar també dels nous trams energètics. Us ho anunciàvem des d'aquest matí, que s'han implementat a partir d'aquest passat 1 de juny. Però com afecta tot plegat a les classes baixes de la societat? En parlem a aquesta hora i saludem a la portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, Maria Campuzano. Molt bon dia i moltes gràcies per ser amb nosaltres un dia com avui.
Hola, bon dia.
Deixa'm preguntar-te primer de tot, perquè hi ha moltíssima gent, i segur que moltíssima gent també t'ho ha preguntat, per què durant els darrers aproximadament 20 anys la llum no ha fet més que pujar?
Bueno, es una buena pregunta. Que no es fácil de respondre així en plan ràpid, no? Sí. O sigui, el tema és que tenim un model de gestió d'aquests serveis bàsics que el controlen grans empreses, molt poques, i són elles les que marquen finalment els preus, no? I aquí entra sempre doncs, els beneficis que aquestes empreses s'emporten, no? I hem de pensar això, no? Que som un dels països d'Europa que tenim l'electricitat més cara, no? Al final, perquè en lloc d'entendre's que l'electricitat és una necessitat bàsica per les persones, doncs es tracta com si fos una mercaderia, no?
La darrera vegada que vam parlar, si ho recorden els oients, si ho recorda la Maria, que segur que sí, ho fèiem sobre l'acord històric per condonar el deute a les famílies vulnerables. Esclar, de què serveix tot plegat si la factura de la llum no para de pujar?
Bueno, a veure, són coses que van en paral·lel, no? O sigui, precisament com tenim aquest model que no està pensat com perquè tothom pugui tenir garantit el seu accés, s'han de fer mesures per intentar pal·liar aquests impactes, no? Llavors, aquestes mesures són, doncs, per exemple, això, el prohibir els talls a famílies en situació de vulnerabilitat o el condonar els deutes a les famílies perquè no poden fer front. Clar, evidentment, la solució estructural seria canviar el sistema, no? I crear un sistema que tothom pugui tenir garantit l'accés a aquest a algo tan bàsic com és tenir llum a casa seva, no?
Tot i que l'Aliança contra la Pobresa Energètica hi treballa molt fort perquè això passi, és utòpic pensar que aquest canvi es pot produir?
No, utòpic no. Al final és una qüestió de voluntat política i sobretot de valentia, no? Perquè per fer alguna cosa així t'has d'enfrontar als grans poders que hi ha a l'estat espanyol, que són les elèctriques, que a més tenen molts tentacles en el poder polític, no? Uh-huh. Llavors, aquí hi ha d'haver voluntat política i valentia per fer un canvi i l'interès de realment crear un sistema que tingui una vocació de servei públic i una vocació de servei universal, no?
Uh-huh. Ens ho podríem imaginar tots plegats, eh? Però vaja, jo vull preguntar-li perquè ens en fem tots conscients del que suposa. Què pot suposar per una família vulnerable el fet de que torni a pujar el preu de la llum? I em refereixo vulnerable també doncs, a aquella gent que tot i treballar no arriba a final de mes i com que treballa és evident que no pot seguir els trams baixos, els trams de factura baixa que han proposat les elèctriques.
Clar, o sigui, en realitat, se suposa que això ha proposat el govern, eh? Uh-huh. El que, clar, evidentment, les
elèctriques... Anava amb mala intenció, eh?
Sí, sí. Les elèctriques són les que clarament no perden amb aquesta nova tarifa, no? Uh-huh. I, en canvi, i sobretot, el que ens sorprèn una mica, perquè aquest govern, el que va presentar com a acord de govern, no?, abans de constituir el govern de coalició, va ser que va prometre que tocaria la tarifa de la llum per abaratir els preus, no? Però de moment l'únic que ha fet aquesta mesura, el que fa principalment és situar la responsabilitat en les famílies i no sobre les elèctriques, no? Llavors, clar, i a més està fet d'una manera que realment molt allunyada de la realitat social que estem vivint i sobretot de les famílies en situació de vulnerabilitat, no? Perquè, per exemple, si ens imaginem una família que viu al barri de la Florida d'Hospitalet, que té un pis de 50 metres quadrats i que la seva cuina està a una galeria interna que se sent tot, aquesta persona no podrà posar la rentadora a les 12 de la nit o a les 6 del matí, que és una de les hores barates, no? Mm. Perquè això molestarà els veïns, etcètera, etcètera, no? Per tant, són mesures que es fan sense conèixer el perfil de la ciutadania més vulnerable i ha deixat, a més, a la gent sense eines gairebé per poder distribuir els seus consums en uns horaris, no? Abans, quan hi havia la discriminació horària, encara hi havia possibilitats de jugar amb aquests horaris, però amb aquests que ens han posat ara, realment, és molt complicat. Més enllà d'intentar traslladar tots els teus consums al cap de setmana, però hi ha coses que segurament no podràs fer, no?
Esclar, estem parlant de les famílies vulnerables. No sé si des de l'Aliança contra la Pobresa Energètica preveieu, teniu alguna mena de previsió, o inclús us imagineu, que una part de la societat que estava en el llindar passi a ser vulnerable arran de tot plegat. I ho dic no només per la pujada elèctrica, que també, i que sobretot, però també per la crisi del Covid, etcètera, etcètera, etcètera.
Sí, clar, o sigui, arrel de la Covid, nosaltres, o sigui, no, que portem molts mesos dient això, però és veritat, encara no s'han actualitzat les xifres de com ha impactat la Covid en la pobresa energètica, no? Però nosaltres, pel que veiem a les nostres assemblees com la gent ha reduït els seus ingressos en aquest últim any i mig, doncs treballem que sí, que realment hi haurà un augment de les famílies en situació de vulnerabilitat, no? I en relació en el canvi de les tarifes, el que sí que tenim molt clar és que aquella gent que ja estava informada, que ja estava tenint un consum distribuït en horari perquè tenia l'antiga tarifa de discriminació horària, que era molt desconeguda, però la gent que sí que estava informada i la tenia, segur, sí o sí, amb aquesta nova estructura de la factura acabaran pagant més. Mm. Això segur. No? Per tant, la gent que estava en situació de vulnerabilitat, que ja mirava pel seu consum, es veurà penalitzada, no?, per aquesta nova estructura de tarifa. Mm.
Què pensa Maria Campuzano quan li dic, que segur que ho sap, que Iberdrola i Endesa han guanyat més de 5.000 milions d'euros en tot el 2020 i que ha suposat un increment del 36% respecte al 2019?
Clar, que és una vergonya. Que és una vergonya i que, al final és això, no? Vull dir que el govern està fent mesures que només col·loquen la responsabilitat en les persones i, en canvi, continuem tenint aquestes grans empreses que, més rere més, continuen augmentant els seus beneficis, tot i la pandèmia, no? Per això nosaltres no parem d'insistir al govern que ha d'imposar mesures que també... o sigui, o que facin que aquestes empreses assumeixin part de la responsabilitat, no? Sobretot amb la pandèmia s'està demanant o s'ha demanat que tothom estigui i posi a la seva part, no? Però menys les grans elèctriques, que aquí no se'ls ha demanat cap tipus de responsabilitat, no? En tot plegat.
Maria Campuzano, portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, moltíssimes gràcies per tornar a atendre els micròfons de Ràdio Estel. Ja ho saps que aquesta també és casa teva.
Moltes gràcies a vosaltres.
5 minuts i arribarem a les 10 del matí. Ara tractàvem el tema de les elèctriques, d'aquesta pujada per trams de la llum, i us demanàvem què en penseu al telèfon de WhatsApp, al 663-99-30-62. 663-99-30-62. Encara hi podeu participar, eh? Ja sabeu que entre tots els oients que hi participeu podeu guanyar, ho farem a través d'un concurs, una entrada doble per anar demà al Teatre Tívoli de Barcelona per veure ni més ni menys que el Ballet Rus amb el Llac dels Cignes. Missatges que ja ens han enviat els oients i que sonen així.
Bon dia i moltes gràcies pel vostre programa, que és ple de tendresa, ple de sentiment de justícia i d'humanisme cristià, cosa que els hi falta moltíssim a tota aquesta classe política, que potser han estudiat als millors col·legis, però no tenen gens de sensibilitat ni de solidaritat, són molt egoistes, humilien a tota la societat, que som la classe mitjana, que paguem factures, que paguem impostos, que no ens estem de pagar res, doncs, evidentment, doncs posarem la rentadora de matinada i, bé, tenim la sort que estem en una casa aïllada i no molestem gaire els veïns. Moltíssimes gràcies per els vostres programes i per la qualitat que doneu a la nostra vida diària. Una forta abraçada.
Bon dia, Ràdio Estel. Pues opinar sobre la subida de la luz. Bueno, si coges rabieta, pues una vergüenza, pero una vergüenza que no se puede aguantar. Son los comentarios que tenemos entre la gente. Y si lo miras en clave de humor, pues bueno, ir cogiendo ideas y de cómo podemos ahorrar. Así que a potenciar la arruga es bella, a ir con el pelo sin secar y muchísimas cosas que se pueden ahorrar electricidad. Que paséis un buen día.
Hola, bon dia, me dic Jaume, i les mesures que prendrem a casa és que sempre que puguem, perquè ens ho podem permetre, que és una casa, la rentadora i totes aquestes martingales, les farem anar a horari nocturn, que tampoc es torna a ningú, i la resta de coses que haguem de fer en l'horari normal no ho vigilarem, perquè s'ha de consumir quan s'ha de consumir. És a dir, sí, repararem un poc de cuidado en segons quines coses i en les altres tot en normalitat. I a mirar de pagar el que ens demanen. Que tinguem molt bon dia a tots.
Hola, bon dia. Doncs sobre això de la llum, sí. Ahir vaig posar a les 12 del vespre la rentaplats. I aquest dematí m'he aixecat més d'hora per posar la rentadora. Adéu, guapos, bon dia.
Nosaltres farem el que puguem el cap de setmana per estalviar tota l'electricitat que puguem, fer un país més sostenible i guanyar un futur per tota la canalla i el jovent d'ara. Molta sort i bon dia.
M'adaptaré a les noves circumstàncies per no pagar més del compte. Posaré rentadores a les 12 de la nit, si cal, caps de setmana.
Hola, bon dia, Ràdio Estel. No sé què dius. Per descomptat, ens faran tornar bojos. Què volen si a partir de les 12, més o menys, s'ha d'acabar la música, s'han d'acabar els sorolls? Ara volen que posem les rentadores? N'hi han moltes que fan soroll durant el dia. I a partir de les 12, que tot és silenci, jo tinc un sol obert que queda així tancat i se sent tot. Estan bojos, aquesta gent? És que no entenc res. No los prendrem en broma i tirarem endavant a veure què passa, d'acord? Bon dia tingueu, adeu.
Bon dia, Ràdio Estel. Felicitats per l'aldavantal d'avui, Joan i tot el teu equip.
magnífic, en un minut i mig, personalment estava conduint i ens has deixat impactat per aquesta oligarquia de les elèctriques i les hidroelèctriques, de com compren el poder, com entre l'aparell polític i l'aparell econòmic, amb dos d'alt standing, manipulen a tota la societat i ens enganyen. Utilitzaré una paraula dura, però la realitat que avui ens has mostrat seria socialment pornogràfica. És que no em ve una altra paraula que aquesta. Gràcies pel vostre programa, gràcies per la vostra valentia. Sisplau, no deixeu mai de ser tan valents. Moltes gràcies. Adeu.